En un moment donat, sortim del rierol per salvar un salt de 3 metres i ell passa davant meu fent un gir cap a l'esquerra. El torno a perdre de vista. Segueixo el seu gir, però no el veig i crido. Torno a cridar, però no respon ningú. Crido més fort i res de res. Segueixo tombant cap a l'esquerra i sento un soroll molt fort. Un impacte, com si hagués caigut una pedra o bé un tronc contra la roca. El so és com el d'un sac que cau d'una gran alçària a terra. Segueixo girant a l'esquerra i no veig ningú, ni amunt ni avall. Em quedo assegut i crido de nou el seu nom, tan fort com puc. Crido força vegades i no sento res, cap resposta, només la brisa del vent que fa moure les branques dels arbres i les fulles. Sento la remor del riu Cares, que està relativament a prop, a uns 200 metres. Torno a cridar una vegada i una altra, però no respon ningú. Començo a imaginar el pitjor. Aquest fragment és del llibre No hi ha paraules, assumir la mort d'un fill, que acaba de publicar el professor Francesc Torralba. Professor Francesc Torralba, li vull donar les gràcies per haver escrit aquest llibre. De debò, per la serenitat amb què l'ha escrit, perquè segur que a vostè li ha anat molt bé, però tal com diu, en diversos moments li ha d'anar molt bé a moltes persones que potser han tingut també una absència tan important, tot i que dèiem pèrdua, no? Una absència tan important o no, però que ens serveix per reflexionar sobre la vida, sobre la mort, sobre els efectes, sobre el sentit de tot. Gràcies de debò.
Gràcies a vostè per convidar-me i per llegir-lo. La veritat és que jo l'he escrit primer perquè m'ha anat bé a mi personalment, m'ha estat molt terapèutic, i després, naturalment, amb l'espera de que també els lectors i les lectores que passen per experiències semblants els pugui ser útil, els pugui ajudar. Jo crec que un llibre, Sílvia, ha de ser edificant. És a dir, si aquest llibre escrit des del rancor, la ràbia, la ira o senzillament la indignació no l'hagués publicat. L'hagués pogut escriure, però no publicat. Ara, si aquest llibre m'edifica a mi i edifica altres persones, haurà complert el seu objectiu.
I fa 3 fragments, aquest moment que ara llegia més del darrer dia del meu fill, aquell 14 d'agost del 2023, on explica la prèvia i l'accident de muntanya, després els aprenentatges difícils i finalment reflexions que intitula Les paraules del filòsof. Aprenentatges.
Sí. Jo crec que de les experiències no buscades i també les experiències més traumàtiques podem fer aprenentatges. I aquests aprenentatges els podem aplicar a la nostra vida present i futura. El que passa que per fer-los, certament cal passar per aquestes experiències que no desitgem, però són experiències que et fan veure la vida d'una altra manera, que en certa manera t'estimulen a viure amb més intensitat, et fan madurar, valorar la qualitat dels vincles que tens, fas aprenentatges d'experiències d'aquesta naturalesa.
L'experiència dona autoritat, escriu el professor Torralba. Jo he pensat, autoritat? Clar, que l'autoritat emana de dins, aquí li dic, amb un filòsof, no?
Sí, perquè molt sovint, Sílvia, parlem d'oïdes, del que hem llegit a algun lloc, del que he sentit en un podcast, del que he escoltat en una tertúlia, però quan parlem d'allò que hem viscut en primera persona, d'allò que ens ha traspassat tots sencers, llavors parlem des de l'experiència. Això no vol dir que tinguem raó, ni que l'altre ho comparteixi, però és un testimoni. I el testimoni no és un professor, és algú que parla des d'allò que ha viscut. I això els altres, doncs, ho escolten, ho esperen i els ajuda per si en el futur han de viure una experiència semblant.
Testimoniar, justament, és precisament narrar la pròpia experiència, exterioritzar-la, donar-la a conèixer als altres. I ens diu també que compartir és sanador i alliberador, però que Això exigeix un pla de simetria en l'ús de les paraules de tots els implicats. Què vol dir un pla de simetria?
Doncs vol dir igualtat. Vol dir que puguis expressar i que no siguis tallat, no siguis interromput, no sigui menys tingut. I a vegades l'experiència d'un supervivent o d'una víctima, doncs la tallem, ens incomoda, ens inquieta, ens molesta, perquè ens entristeix, i llavors ja en parlarem un altre dia, ara no és el moment, i llavors anem posposant aquest testimoni. En canvi, quan tenim la paciència d'escoltar-la, i encara que s'ennuegui, encara que no pugui fer-ho amb linealitat i amb la seqüència sintàctica i gramatical que convé, aprenem molt i ens il·lustra i ens il·lumina. Hem d'escoltar aquelles persones que han sobreviscut a un drama, els supervivents, les víctimes, perquè ens ensenyen molt. I podem entendre la visió des de dins. Una cosa és mirar el partit des de fora i una altra cosa és estar al camp. Una cosa és mirar la piscina des de fora i una cosa és estar dins amb remull i nedar. És molt diferent.
I surt diverses vegades al llibre quan li demanen al professor Torralba: i ara com estàs?
Sí que m'ho pregunten molt sovint, perquè, esclar, això és un procés que passa per diferents fases. És ondulant. Venen onades de tristesa, venen moments més serens, venen moments tranquils. És ondulant. I, per tant, no pots dir una resposta que queda ja fixada, sinó que depèn. Hi ha músiques que activen el record, hi ha moments senyalats en l'any que són el seu aniversari, que és Nadal, que ja s'experimenta la buidor amb molta més radicalitat. Per tant, és un procés llarg, però és un procés que ha d'anar tendint aquesta serenitat i aquesta tranquil·litat de l'ànima.
Ens deia el professor, és una experiència no cercada, però que quan es produeix, una persona s'enfronta amb els seus propis límits emocionals, mentals i espirituals, però alhora descobreix capacitats i potencialitats que ignorava i que estan latents en el seu ésser.
Sí.
Què ha descobert?
Doncs a vegades et sorprens de l'enteresa i de la serenitat que pots tenir en ocasions així, perquè no t'ho imaginaves. I a vegades té persones molt properes. És curiós perquè una experiència límit d'aquest tipus et fa conèixer més autènticament qui tens a prop, quina fortalesa tenen, quina paciència, quina serenitat. I a vegades et sorprèn. Dius, aquesta persona tindrà molt aplom i es desespera, s'indigna, cau en un buit terrible. I altres persones, dius, aquest em semblava que no. Per tant, és com un àcid càustic, depura, purifica, et permet comprendre millor, i també els vincles. Descobreixes l'amic de veritat, Sílvia. Aristòtil diu que l'amic de veritat el descobreixes en les contrarietats, en l'adversitat. Quan tot et va bé, se't multipliquen els amics. Quan se't va malament, llavors marxen i es queda l'amic de veritat. Per tant, funciona com un depurador també de les relacions.
He après a guardar silenci, escrius.
Sí.
Què vol dir?
Vol dir que a vegades les paraules són insuficients. Intentem dir allò que sentim, però no ens en sortim. I llavors és millor callar. Els poetes ens ajuden. Jo he llegit molt, per exemple, aquests mesos a Màrius Torres, he llegit molt Espriu, he llegit Miquel Martí Pol, i els poetes ens ajuden a trobar la fórmula, el sintagma que expressa aquell moviment del cor. Però de vegades ni així. Llavors és millor callar, perquè a l'altre no se'n fa una idea. Tu li vas explicant i l'altre no se'n fa una idea i te n'adones que insuficients són les paraules. D'aquí el títol. El que m'escrivien més els meus amics immediatament després del fet tràgic és: no tinc paraules, no sé què dir-te. Qualsevol paraula és irrellevant. Què puc dir-te per consolar-te, no? I el que ho pateix, també li falten paraules per expressar el que sent.
Catedràtic d'universitat, de filòsof, teòleg, quants idiomes parla el doctor?
En parlo 5.
Torralba, 5, i tradueix del danès.
Sí, aquest llibre de discursos cristians el vaig traduir del danès. És una obra meravellosa de Søren Kierkegaard, que és el meu filòsof de capçalera. I també vaig traduir unes pregàries que estan en el seu diari i que les vaig traduir al català, del danès, i publicar a les publicacions Abadia de Montserrat. Sí.
Ningú no pot servir dos senyors, perquè si estima l'un, avorrirà l'altre, i si fa cas de l'un, no en farà de l'altre. No podeu servir alhora Déu i el diner. Per això us dic, no us preocupeu per la vostra vida pensant què menjareu o què beureu, ni pel vostre cos pensant com us vestireu. No val més la vida que el menjar i el cos més que el vestit? Mireu els ocells del cel. No sembren, ni seguen, ni recullen en graners, i el vostre Pare Celestial els alimenta. No valeu més vosaltres que no pas ells? Qui de vosaltres, per més que s'hi esforci, pot allargar d'un instant la seva vida? I del vestit, per què us preocupeu? Fixeu-vos com creixen les flors del camp. No treballen ni filen, però us asseguro que ni Salomó, amb tota la seva magnificència, no anava vestit com cap d'elles. I si l'herba del camp, que avui és i demà la tiren al foc, Déu la vesteix així, no ho farà més per vosaltres, gent de poca fe?
És un fragment fantàstic del Nou Testament que comenta abastament Soren Kierkegaard en aquest discurs cristià, i en fa un comentari molt lliure, que en el fons vol dir: viu l'ara, no quedis atrapat pel futur, gaudeix de l'instant i aprèn dels lliris del camp i de les aus del cel, que per ell són els dos mestres, els dos referents, eh? I és interessant que els tinguem com a referents, i això és el que ell fa en aquest discurs.
Avui parlem amb el professor Francesc Torralba, arran que hagi escrit aquest llibre, No hi ha paraules, assumir la mort d'un fill.
Hello darkness, my old friend, I've come to talk with you again, because a vision softly creeping left its seeds while I was sleeping, and the vision that was planted in my brain still remains.
El so del silenci de Simon i Garfunkel és una de les peces que més ens trien al divan, professor.
Jo, la veritat és que és una de les meves preferides, perquè per mi el silenci és un joc de llenguatge i ens permet expressar allò que no podem expressar, ni amb paraules ni amb gestos. I per això valoro tant aquesta peça musical. When my eyes were stabbed by the flash of a neon light, it split the night and touched the sound of silence.
L'home desgraciat no veu el mateix parc que l'home feliç, encara que tots dos el contemplin des del mateix banc a la mateixa hora i al mateix dia. El pare que ha perdut un fill veu aquell parc tenyit de gris, o més ben dit, d'una negror insuportable. Tot li pesa, és enganxifós i brut. El marrec que s'ha enamorat per primera vegada veu un parc lluminós, resplendent, ple de vida, ni que sigui el mes de gener. No one dared disturb the sound of silence. I en Francesc Torralba agafa aquest exemple per explicar que la percepció que tenim de les situacions, de les persones, dels objectes, depèn del nostre món interior, d'allò que ens diem a nosaltres. I què t'has anat dient? Ens coneixem de fa molts anys amb en Francesc Torralba, per això vas tutejar-lo. Què t'has anat dient durant tot aquest temps?
Doncs naturalment m'he intentat comunicar missatges d'esperança, missatges de gratitud, missatges de serenitat, per combatre les emocions que podrien aparèixer, d'indignació, d'ira, de ràbia per allò que ha succeït. I aquests missatges m'han acompanyat, i aquests missatges els he trobat en el Nou Testament, els he trobat en filòsofs estoics, els he trobat en poetes, i tot això m'ajuda a sostenir-me en moments de gran tristesa.
Fas un elogi de l'abraçada de 3 pàgines.
És que és un llenguatge molt poderós.
L'abraçada de debò, no diríem allò per telèfon, allò una abraçada... Que... No, no, cloc, els dos cossos ajuntant-se fins i tot sense paraules. Per què?
Perquè aquest any també he estat molt abraçat. T'ho dic de veritat. Jo he notat que moltes persones, molts desconeguts, persones que mai ho hagués dit, quan s'assabenten de la situació, doncs no saben què dir-te, però t'abracen. I això ha passat amb professors, si sóc a la universitat, amb personal de manteniment, amb persones que estan al bar, amb catedràtics, amb alumnes, amb exalumnes, amb doctorants. Vol dir que l'abraçada és una forma de llenguatge corporal que vol dir: estic amb tu, no sé què dir-te, no sé què fer, però junts som més forts en aquesta intempèrie.
Aquesta intempèrie que sovint és la vida, que ens deixa a la intempèrie. En Francesc Torralba, avui som al divan.
Al divan amb Sílvia Coppolo, escoltem les persones. Catalunya Ràdio.
Ella despidió a su amor, él partió en un barco en
Aquest en el Muelle de Sant Blas, de Manà.
A mi aquesta cançó, vaja, és que m'omple. Quan van venir a Barcelona, estava allà al Palau Sant Jordi, abraçada a la meva dona, cantant-la, perquè és una peça que m'agrada molt. També és un tràgic, és una persona sí. que marxa i no torna, i es queda allà sola, en el port, esperant-la. Per tant, també aboca la qüestió de la mort, no?
El temps. Necessitem temps per adonar-nos de mica en mica del que passa dins nostre, per anar trobant les paraules adequades, per corregir-nos sobre la marxa i trenar converses sense presses amb persones escollides, diàlegs que es van prenent i reprenent en diferents moments i estances. Però també ho dius, El temps per ser no cura tot.
No cura.
Cal afegir-hi una actitud i una feina. Quina feina?
En efecte, hi ha la frase que repetim molt, el temps ho cura tot. Depèn, jo dic. Si has estat passiu en un sofà mirant programes demencials, no cura res. Et tornes molt més estúpid i molt més irrellevant. Ara sí que temps l'has ocupat llegint màximes de filòsofs que et fan pensar, llegint textos sagrats que et fan elevar l'esperit, conversant amb persones que t'escolten i que no tenen tabús. Home, no hi ha dubte que aquest temps actiu pot ajudar a curar aquestes ferides.
Tres As. Assumir, acceptar, agrair.
Sí.
Aquests són els tres verbs. Quina diferència hi ha entre assumir i acceptar? I després parlem de l'agraïment, que de moment sembla estrany.
Sí. Assumir és fer-s'ho propi. És interioritzar-ho, és apropiar-ho. És un procés de, com una esponja que va absorbint aquell líquid i se'l fa seu. I això jo crec que és el que pot passar amb el procés de dol. No el superem, jo crec que se supera un examen, se supera una prova atlètica, se superen unes oposicions, ni tampoc assimilem. Aquí els que ens agraden les paraules, assimilar és un acte intel·lectual, he assimilat un teorema, he assimilat les declinacions en llengua alemanya, és un acte intel·lectual. En canvi, assumir és incorporar-ho a la pròpia vida i ser capaç de viure amb aquella absència amb serenitat.
Acceptar.
Acceptar és un acte de la voluntat que a vegades va precedit per una lluita interna molt forta, que és la negació, que és la ira, que és molt sovint la ràbia, i finalment ve l'acceptació. Dius, no hi ha res més a fer. Les coses són així. Les has d'acceptar. I l'acceptació, a diferència de la resignació, porta una serenitat. D'acord, ho accepto. Què he après d'això?
Uh-huh.
Per tant, per mi l'acceptació va lligat a un procés d'aprenentatge. Ho accepto, accepto que he fracassat, accepto que estic malalt, accepto la mort d'un ésser estimat, quin aprenentatge faig que pugui aplicar a partir d'ara amb la vida que em resta.
I agrair-li a l'Oriol tot el temps que vau poder compartir?
Sí, i tots els aprenentatges, i tot el seu sentit de l'humor, i tota l'alegria que comunicava. Això és una gratitud que tenim i que l'hem de mirar d'exercir en vida. Quantes vegades tu i jo anem a un funeral i llavors es fa el gran elogi del difunt. Tan bona persona que era, tan bon... Si ja no escolta res, això li has de dir en vida. Llavors, un aprenentatge que fa, Sílvia, és agrair en vida a les persones tot allò que han aportat. I això ho podem aplicar amb els nostres fills, amb els nostres alumnes, amb els nostres professors, amb els nostres veïns, amb les nostres parelles. I sovint ho fem tard i malament, quan ja no hi són o quan estan en posició horitzontal sense poder-nos escoltar.
En dius els elogis post-mortem versus els ante-mortem.
Exacte.
Que ho tinc aquí apuntat a la 119. Avui parlem amb el professor Francesc Torralba, teologia, filosofia. És una persona sàvia i és una persona generosa que acaba d'escriure. No hi ha paraules. En català no tenim una paraula per definir que el pare o la mare siguin orfes del fill, però hi ha algun altre idioma que sí?
Sí, l'hebreu. L'hebreu la té, i és molt curiós perquè així com tenim el vidu, que ha perdut la parella, tenim l'orfe, que ha perdut el pare, no tenim en català ni en les llengües romàniques un mot que expressi la situació d'un pare o d'una mare que ha perdut el fill. I en hebreu sí.
Per què no la tenim? Per què és tan antinatural?
És una bona pregunta, Això jo no sóc capaç de respondre-la per què no la tenim, però de facto no la tenim. Un pot llegir l'Institut d'Estudis Catalans de dalt a baix o el Pompeu Fabra i no la troba. potser perquè no es contempla aquesta possibilitat. I no obstant, això es produeix. Jo he vist durant aquest any quantes persones se m'han acostat en situacions anàlogues. A vegades la mort d'un nen al néixer, d'un fill, un accident, mil situacions. I no obstant, això no tenim la paraula.
I has dit que en un moment donat és important compartir llàgrimes, només sí. Llàgrimes.
Sí, perquè a vegades les llàgrimes també alliberen. No pensem que les llàgrimes les hem d'amagar. És un llenguatge, també. No és només una secreció líquida que cau doncs, de la parpella. No, no és un llenguatge. Schopenhauer deia que era el llenguatge universal del sofriment. És a dir, quan veus una persona plorant, és igual la llengua que parla, el color de pell, l'ètnia a la que pertany, les creences que té. És una persona que pateix perquè ha perdut un bé, i un bé que no es pot reemplaçar. Llavors, les llàgrimes generen una comunió entre les persones, uneixen a les persones, com les abraçades. Són formes de llenguatge no verbal, però molt significatiu.
Quan vas saber que no et podies, no volies quedar-te encallat en la ràbia, en l'ira, en el no pot ser perquè no es pot o no es vol acceptar?
Jo ho vaig saber molt aviat, però entenc que hi hagi persones que aquí hi hagi una petrificació, que quedin estancats en aquesta fase, no mesos, sinó anys, en la ràbia, en la ira, en el ressentiment, en el despit contra el món, buscar un boc expiatori per fer culpable del que ens ha passat, i això, malauradament, passa, i a vegades passa durant molt de temps, i això acaba ennegrint molt la persona, i té els seus efectes somàtics i relacionals. Llavors, no depèn tant de la nostra voluntat, però tenia clar que havia de transitar cap a un estat doncs, d'acceptació serena, també perquè hi ha altres persones, hi ha altres projectes, hi ha vida en el futur, i estic segur que el meu fill voldria que tinguéssim aquesta relació entre nosaltres.
Estàs segur? Havíeu pogut parlar alguna vegada?
No, molt poc. Ell era molt hermètic, molt hermètic des del punt de vista emocional, molt treballador, molt organitzat, molt esportista, però poc expressiu, segurament com el seu pare, que ha trobat en l'escriptura una manera de comunicar-ho. No? En canvi, amb les filles és diferent, hi ha molta més comunicació. Jo ho veig també, això, potser que hi ha un tema de gènere. En els grups de dol no hi ha homes, Sílvia.
Ah, sí que ho dius, no gosen.
No gosen. La meva filla, que hi ha anat molt i li ha anat molt bé, diu, pare, hi ha dones des dels 18 anys fins als 90, totes que viuen alguna absència greu, però no veig mai un home. I vaig cada setmana i és entrada lliure, hi ha unes normes, naturalment. Per què ens blindem tant emocionalment els homes? Jo he plorat molt, però sol, en bicicleta, corrent, sol. Potser perquè hi ha una espècie de pudor a mostrar la teva fragilitat. Aquest és el drama. Tenim pudor, tenim molta por, molta cautela a l'etiqueta, no? És fràgil, és vulnerable. Vivim a l'època dels cossos forts, del caràcter fort, de la felicitat permanent, i això és tan fictici, tan enormement fictici, no? I llavors els drames els vivim a porta tancada. I els homes encara estem més blindats emocionalment que les dones, el que vol dir que som menys valents i molt més covards.
L'Oriol, Oriol, Uri, Loiro, Urin, Urin, Alalo, Urin. Estimat germà, company de l'ànima, de sang, de xocs i de vida, amunt i avall, corrents pel passadís, ens veig jugant a la llitera. És difícil trobar-te quan no hi ha paraules. La teva veu ressona en el meu ésser com si fos ahir. I aquest món sense tu ara sembla una mica més buit.
Ens hem enamorat de la cançó que ha fet l'Anna.
Sí, jo també m'he enamorat, tota la família. Ens va fer aquesta sorpresa el dia abans de la commemoració de l'any. Diu, mira, durant aquest any he estat treballant tot això, té una molt bona veu, i he anat a un estudi, l'he gravat, i avui us la passo. I clar, va haver-hi, naturalment, una explosió emocional. Però jo el que valoro molt, i li he dit, com transformar el dolor en bellesa, Sílvia. Com transformar el dolor en una obra bella. Això és una alquímia que només algunes persones són capaces de fer.
Mira, 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 mira.
I corre amb tu 30 dels llargs, sortir de festa, tots dos sols, secrets compartits entre germans.
Felicitat imperfecta, Anna Torralba, i penso que els oients ens diran si la poden trobar la cançó.
Spotify
la trobareu, eh? Felicitat imperfecta, Anna Torralba. Diu, no entenc res, però estaré bé. Es pot estar bé sense entendre-ho? O sigui, no hi ha manera de poder entendre allò que dius, no? La mort és com un dèspota?
Sí.
Es pot estar bé?
No és fàcil, certament, perquè, és clar, si no entens, si no comprens, el que passa que hem de ser conscients dels nostres límits. La nostra racionalitat arriba on arriba. Sílvia, comprenem el que comprenem. No ho podem comprendre tot, tot i que ens escarrassem i ens esforcem. I llavors ens hem de deixar sostenir, ens hem de deixar abandonar, ens hem de deixar cuidar i hem de tenir esperança, doncs, que hi haurà alguna explicació final o algun retrobament final. I ella la té, i jo també.
I dius viure cada dia com si fos el darrer i no posposar.
Sí.
No posposar aquella trucada que has de fer, aquella conversa que t'ha quedat pendent, potser fa 10 anys o 20,
sí,
o que fa 20 anys que la rumies, aquell disculpar-te amb algú, amb aquell dir no sé com, només sé que et vull abraçar.
Sí.
I has fet canvis, has fet coses en aquest sentit?
Els hem fet tots i és un aprenentatge que jo recomano a tothom, perquè, és clar, sempre contem que hi haurà futur, però futur només està en la nostra ment. Tot se'n pot anar a Norris en un instant. Tot se'n pot anar a Norris en un instant. Si un té això molt present, diu, home, no puc posposar això. Li he de demanar perdó ara. Li he d'agrair el que m'ha fet ara. Li he de dir que l'estimo ara. Ja li diré. Digue-li ara. Jo tinc una mare que té una demència senil molt avançada. No és Alzheimer, però un deteriorament cognitiu molt avançat. Vaig a veure-la, està davant meu, no em reconeix, no parla i està asseguda. Jo ara encara li digui, mare, gràcies tot el que vas fer per mi, tota l'educació, la dedicació, no serveix de res. Li hem de dir quan ho pots sentir. I això vol dir que no hem de posposar, comptant que hi serà i que hi seràs tu i que podrà haver-hi aquesta comunicació. Això és un do molt efímer i no el podem malbaratar amb altres missatges completament irrellevants.
Però sempre ens queden com coses per
sí
dir, no? Diríem, tu li vas poder dir tot a l'Oriol?
No, clar que no, per això he fet aquest aprenentatge. Si jo ho hagués sabut, però és que no ho sabia que seria l'últim dia. Vam parlar molt, vam gaudir molt, vam dinar, ens va tocar el sol, vam córrer, vam pujar, però si jo hagués sabut que era l'últim dia, home, li hagués dit tantes coses, no? Sobretot de gratitud, però és que no ho sabem. Ara, hi ha morts que arriben molt anunciades. Hi ha la mort silent, que ve de cop.
Mm-hmm.
Però hi ha la mort que ve anunciada d'un diagnòstic fatal, d'un pronòstic. Tu ja vas veient que ve. I les persones que ho saben, moltes d'elles organitzen el llegat. Amb aquesta persona vull conversar, vull veure aquest paisatge, vull demanar aquest perdó, vull que quedi clar què vull fer amb aquest llegat. I això és preparar aquest terreny per tenir una mort pacífica.
La mort ho iguala tot.
Sí.
I la mort és certa. De fet,
és l'única
certesa. A vegades expliques també, no? Volem buscar per què ha passat això, si es podia prevenir, i sobretot, quin és culpable?
Aquest és el drama.
L'accident existeix.
Existeix, perquè som finits i errare humanum est. I per tant ens podem equivocar i podem fer errors irreparables. Llavors sempre busquem el boc expiatori. A veure qui és el responsable. Escolti, ens vam equivocar. I això costa molt assumir-ho. I llavors busquem la culpabilització. Això és un drama, perquè la culpa enterboleix molt el procés de dol. Jo, en aquest cas, t'he de dir que no l'he viscuda ni m'he sentit culpable ni hi ha hagut culpabilització, perquè, és clar, és un itinerari pensat per ell, jo anava a remolc perquè no podia seguir el seu ritme i, senzillament, el vaig acompanyar. En canvi, entenc que quan hi ha un accident, quan hi ha una persona que es despista i atropella una altra, aquí sí que hi ha una situació de culpa que imagino que costa molt elaborar, generar processos de reconciliació, de penediment i de pacificar aquell cor.
I escrius, durant el procés de dol i rom una passió destructiva, la desesperació. Suposa radicalment en l'esperança. L'esperança es vesteix sobre la noció de possibilitat, mentre que la desesperació rau a no entreveure cap possibilitat. L'esperança no és l'expectativa. Com ho diries a aquelles persones que es desesperen un cop i un altre i un altre i un altre?
És que no és un acte lliure, la desesperació. Caus en un forat molt profund, molt fosc, no veus cap escletxa, no veus cap llum, no et sents sol i, naturalment, et desesperes. En canvi, l'esperança és veure una escletxa, és entreveure una possibilitat, és confiar que amb l'ajuda dels altres te'n sortiràs, és confiar doncs, que allò no és el darrer ni l'últim moment de la teva vida. Però no l'esculls, l'estar desesperat, et ve i et colonitza i et segresta.
I ho explica així el professor Torralba. Consisteix a creure que allò que humanament no és possible es pot fer realitat. És esperar contra tota desesperança. No es funda en un càlcul de probabilitats ni en un disseny estadístic, sinó en la confiança que l'absurd no és el destí final de la vida humana. Francesc Torralba, no hi ha paraules. Assumir la mort d'un fill.
Esta es la historia de un sábado, de no importa qué mes, y de un hombre sentado al piano, de no importa qué viejo café.
Aquesta cançó és preciosa, amb la versió de Qui sigui, és com el passat, el present, la nostàlgia, les imatges, allò que és i allò que no és, però és un crit a la vegada a la vida.
Sí. Sí, en efecte, és un crit a la vida, és un home que s'aferra a un piano, que és el sentit de la seva vida, que certament hagués pogut ser immensament conegut, immensament famós, però del fracàs treu una lliçó, que és seguir tocant perquè gaudeixin les persones que l'escolten. Hem de seguir tocant.
Clar, però tu ens parles de l'ésser que sosté l'Oriol. Què vol dir l'ésser que sosté l'Oriol ara?
Aquesta és la més difícil pregunta. És una qüestió de fe. És a dir, jo crec que hi haurà un retrobament final. Jo crec que no és l'última paraula. Jo crec que hi ha una vida eterna per ell i per tots.
I disculpa que et faci aquesta pregunta, però no t'has enfadat ni un instant amb Déu?
El que he canviat molt és la meva imatge de Déu, això sí. I m'adono que sobretot és un misteri infinit, que no podem comprendre, però que no és un lampista que ve a resoldre les nostres pifiades.
Però quin error hi havia aquí? No hi havia cap...
Un error de càlcul, un error de camí. L'error el vam fer nosaltres, no el podem imputar a Déu, no? Com molts errors humans de càlcul. Llavors, evidentment, tu podries dir, però ho haguessis pogut evitar? Sí, certament. Per Déu tot és possible, no? Llavors, esclar, això genera sempre un moviment sísmic a nivell espiritual, no? Jo crec que una experiència com aquesta o et torna ateu, Déu m'ha deixat a l'estacada, o et porta a una visió de Déu molt més misteriosa, enigmàtica i molt més humil davant d'aquest misteri. El que tinc clar és que no podem imputar a Déu els nostres errors, les nostres fallades, les nostres imprecisions tecnològiques o físiques, no? Som nosaltres els que ens equivoquem perquè no som infinits, som limitats, som mortals, som temporals.
Abans que parlàvem del silenci, tu cridant a l'Oriol i l'Oriol no respon, però hi ha un moment que l'Oriol veu que cau. I jo he gosat pensar que l'Oriol veu que cau i que probablement es matarà. I és com gairebé generós no cridar.
Clar, no sabem exactament l'instant, no? Si hi ha un moment que es desmaia, si hi ha un moment que cau inconscientment, si... No ho sabem, Això és un instant que dura molt poc, és un impacte, i no ho sabem, ni ho sabrem mai, no? El que sabem és que hi ha un cop i es produeix la mort. Llavors, a partir d'aquí hi ha el silenci. Llavors hi ha totes les interpretacions que vulguem fer, però no sabem si hi ha generosament aquest silenci o senzillament hi ha un moment d'inconsciència o de no coneixement del que passava.
I escriu Francesc Torralba, l'instant és un àtom d'eternitat. L'instant no es pot programar. Creiem que tot està sota la nostra disposició, que podem fer que passi el que volem i que no s'esdevingui el que temem. Això és una creença desenfocada. que es nodreix de la supèrbia. La mort d'un ésser estimat és indisponible, com també ho és la malaltia, el fracàs o l'enamorament. Són esdeveniments que advenen sense consulta i que se'n van de la mateixa manera. La mort d'un ésser estimat jove aporta una lliçó que cal aprendre abans d'envellir. Es pot donar un bé cada dia, es pot millorar la vida dels altres a cada instant, no cal esperar a ser vell. La maduració requereix temps, però la donació es pot exercir en qualsevol moment i quan la practiquem ens sentim plens, fecuns, perquè hi ha més alegria en el donar que en el rebre. El meu fill va morir massa jove, però va donar molt mentre vivia i aquests dons que va regalar als altres són evocats i recordats pels seus amics. Restaran sempre en les seves memòries. La qualitat d'una vida no es mesura per la quantitat d'anys viscuts, sinó pel bé que ha estat capaç de donar als altres. L'Ave Maria.
De Schubert.
De Schubert.
Meravellós.
És llistar.
Sí, és tocar el setè cel. És a dir, estàs amb una... T'ha transportat al setè cel. Llavors has d'anar baixant. No baixis de cop, però has pujat molt amunt. És el que té la música, un poder immens d'elevació.
Però la música, a més, ens permet madurar les situacions, connectar-nos amb els nostres sentiments. Quan en un funeral sona la música, i dediques també moltes pàgines a la música, quan en un funeral sona la música, finalment podem i gosem plorar, gosem exterioritzar, gosem connectar-nos amb els sentiments, aquells que sempre decantem, que volem amagar, no? És la força que té la música, no? Que és aquest misteri, aquest llenguatge de les emocions que sortosament no comprenem. Sí. Hi ha una altra cosa, Francesc Torralba. Un altre dia farem un altre divan de tota la teva vida.
Jo encantat aquest... de parlar amb tu, ja ho saps. Fa molts anys que ens coneixem i vinc molt de gust. Estic en bones mans, estic en bones
mans. Jo estic en bones mans llegint aquest llibre, No hi ha paraules, assumir la mort d'un fill que ens ha fet en Francesc Torralba, que ens ha regalat molt i molt. Hi ha un moment en què, molts moments, que fas anar el passat i el present. I en un temps com el que ja has viscut arran de la mort del fill, el passat i el present són dues coses diferents?
Mira, el passat és petri, no el pots canviar. El pots acceptar, però no el pots canviar. El futur és incert i només està en la nostra ment. L'únic que realment tenim és el present. Això és l'únic que realment tenim. Llavors, això és un aprenentatge molt interessant. Hem de programar, naturalment. Programem, projectem, dibuixem futurs, escenaris, però hem de ser molt conscients de no aferrar-nos, perquè tot pot deixar de ser de com imaginàvem que hauria estat. I el passat no el podem canviar, però ens podem reconciliar amb el passat. I això ajuda a curar moltes ferides. Hi ha persones que arrosseguen ferides de la memòria durant anys, i aquí compta el perdó, aquí compta el penediment, aquí compta la reconciliació. L'únic que realment és viu és el present, és aquest ara que tu i jo tenim, és aquesta conversa, és aquest intercanvi de paraules.
Humilitat, compassió, magnanimitat. Humilitat, per què ens cal posar-nos en aquesta situació de ser humils arran de la mort d'una persona o d'un fet molt gran?
Perquè te n'adones de la teva impotència, de la teva incapacitat de canviar un procés, de la teva capacitat de tornar al passat, de la teva capacitat de fer reviure aquell que estimes més i, per tant, dels teus límits. I la virtut que ens fa reconèixer els límits es diu humilitat.
Compassió.
Et fa comprendre millor com està l'altre. Quan tu has passat per una experiència d'aquest tipus i una persona l'està passant, es produeix una comunió íntima entre les persones. Et poses en la seva pell. Saps de què parla quan parla del dol.
Magnanimitat.
Perquè no estàs per petiteses, per menudeses, perquè t'agraden les coses grans, els projectes grans, les músiques grans, els llibres grans, és a dir, allò que té grandesa i noblesa, perquè la vida és molt curta per malbaratar-la en foteses.
I ara, amb el filòsof, amb el teòleg Francesc Torralba, anem al cinema. I veiem el Gran Torino.
Shut your fucking face.
Per què ens l'has triat?
Primer perquè sóc un verdader fanàtic de Clint Eastwood, com a director i com a actor. I aquesta obra és una obra d'entrega, de donació, de generositat i de transformació d'una persona, que és esquerp, que és prepotent, que és arrogant, i com es transforma en una persona capaç de donar la vida pels altres.
Avui parlem amb un savi, doctor en filosofia, en teologia, en pedagogia, en història, arqueologia i arts cristianes. Tornem al cinema. This gentleman thinks the mistake's been made. I veiem la llista de Schindler, de Spielberg.
Clar, és una altra de les grans, eh? Sofriment, camp, extermini, i Schindler, que primer pensa egoístament en com salvar-se i fer diners, i després hi ha un acte de penediment, com s'hagués pogut salvar si hagués estat més generós. Per tant, Schindler també fa una transformació a partir del que passa.
Sons of Scotland, I am William Wallace, and I see a whole army of my countrymen.
Bret Hart, de Mel Gibson, per què?
Perquè és un dels herois que a mi m'ha interessat sempre, com és capaç de commoure un poble i d'animar-lo a un combat on fàcilment la derrota està prevista. I com l'amor a una persona activa aquesta persona a comprometre's amb una causa noble. També aquí hi ha una mort injusta, que és la de la seva dona, i en lloc de quedar-se ensopit, doncs això el porta a una actitud de combat i de lluita per l'alliberament del seu poble.
Has après alguna cosa més en relació a l'amor?
Home, sí. Te n'adones que l'amor humà, ni que sigui molt profund, és impotent. Nosaltres, per molt que estimem una persona, no la podem fer reviure, no la podem fer ressuscitar. I aquest amor té límits, però com més estimes, més sentit té la vida. Ara, com més estimes, també pateixes molt més, certament.
També ens en parla en el llibre, no?, que és impossible, diríem, enamorar-se i estimar sense patiment. És com està, és inherent.
Ho saben molt bé les mares, no? Jo deia a la meva mare, jo no l'entenia, com hem de patir les mares? I deia, però per què hem de patir tant? No m'ho explico. I és que quan estimes vols que a l'altre li vagin bé les coses, que tingui bones relacions, que progressi, que se'n surti, i el món és difícil, hi ha hostilitat, i pateixes perquè molt sovint no se'n surt o senzillament cau, i això ens fa patir. Quan estimem algú, patim perquè li vagin bé les coses.
I també ens ha recomanat de Kierkegaard justament les obres de l'amor. I aquest altre fragment de Nietzsche. De les tres metamorfosis de l'esperit us parlo, com l'esperit es converteix en camell i el camell en lleó i el lleó a la fi en nen. Moltes coses feixugues hi ha per a l'esperit fort que sap suportar, en el qual habita el respecte profund. Coses més feixugues, i Douglas, més feixugues, és el que deleja. Què és feixuc? Això pregunta l'esperit que sap suportar i s'agenolla com el camell i vol anar ben carregat. Què és el més feixuc, herois? Això pregunta l'esperit que sap suportar, perquè bocarregui a coll i s'alegri la meva fortalesa. Així per la Zaratustra.
És un fragment extraordinari de l'Així per la Zaratustra, que és les tres metamorfosis de l'esperit, on diu que al final la transformació última és esdevenir un nen, perquè el nen és la innocència, és la candidesa, és el sí a la vida, és el començament, i és la humilitat, és adonar-se que sol no pots i que necessites dels altres per esdevenir allò que estàs cridat a ser.
I els esperits, fins al contrari, acostumats com estan a jutjar d'una sola ullada, queden tan sorpresos quan se'ls presenten proposicions on no comprenen res i on per entrar hi cal passar per definicions i principis tan estèrils que ells no estan acostumats a veure així detalladament, que s'encansen i s'enfastiguegen. Però els esperits falsos no són mai ni fins ni geòmetres. Els geòmetres, que no són sinó geòmetres, tenen, doncs, l'esperit recte, però a condició que se'ls expliquin bé totes les coses per mitjà de definicions i principis. Altrament són falsos i insuportables, ja que no són rectes, sinó sobre principis ben esclarits. Pensaments de Pascal, professor Torralba. D'això ja és de supernota.
És impressionant aquest text, perquè, esclar, Pascal, que era matemàtic, era filòsof, era teòleg, va viure molt pocs anys i ens deixa aquesta obra impressionant, que són els pensaments traduïts ara al català per Pere Lluís Font, Premi Nacional de Traducció, i li hem d'estar infinitament agraïts per aquesta traducció. I llavors, clar, l'esperit pot ser un esperit de rígid, matemàtic, i pot ser l'esperit del cor, pot ser l'esperit de finesa, pot ser l'esperit que s'adapta a les situacions. Aquest és l'esperit que ens ajuda a viure, el que s'adapta a les situacions i el que és capaç de veure amb els ulls del cor.
És de vital necessitat que es cridi a si mateix i es desperti del rapte de la melancolia. Ets viu! Recorda-ho, has de morir, però ara ets viu. Encara hi ha camp per córrer, experiències per fruir, vivències per atresorar. Si no es té prou força per fer-ho, cal que els altres li recordin que és viu, que la vida ofereix un camp de possibilitats infinit, que hi ha altres persones a qui estimar i a qui servir. Una vida s'apaga tràgicament, però no tot ha conclòs. Hi ha novetats que esperen, sentiments per despertar, causes nobles per les quals val la pena deixar-se la pell, persones que necessiten ser estimades i projectes que mereixen atenció. Llegeixo del llibre No hi ha paraules, assumir la mort d'un fill, de Francesc Torralba. I ara? Ara què ve?
Ara ve que els lectors i les lectores, doncs, el llegeixin, els hi agradi, els ajudi, els sigui edificant, em facin arribar suggeriments i crítiques, i ara ve això. Ara ve el moment, doncs, de rebre les observacions, les crítiques, també els agraïments dels lectors i lectores que amablement el vulguin llegir.
I ho dèiem en començar. Gràcies.
Gràcies a tu per l'entrevista.
Gràcies. Gràcies per venir avui, però sobretot per tot l'esforç de fer aquest llibre, que tota l'estona busca acompanyar, busca obrir camins, i ho fa des de la llibertat i del respecte cap a l'altre, perquè hi entri, en surti, torni a passar, torni a anar, perquè penso que és fantàstic per a tothom.
Jo creia que un llibre havia de ser edificant. Si no, no l'hagués escrit. I edificant ho ha estat per mi, tant de bo sigui per moltes persones.
Francesc Torralba, avui en equip amb Josep Lluís, Santí Soblà i Mercè Albert Castellví i Sílvia Còmpolo.
A l'Oriol, Oriol, Uri, Loiro, Urin, Urin, Ala, Loi, Urin. difícil trobar-te quan no hi ha paraules. La teva veu ressona en el meu ésser com si fos ahir. I aquest món sense tu ara sembla una mica més buit. Els dies passen lents com si el temps s'hagués sarcasme i les teves trucades, els sorolls de bon matí, la teva pizza del divendres i corre amb tu 30 dels llargs, sortir de festa tots dos sols, secrets compartits entre germans. Som ànimes unides per un llaç etern que ni la mort pot desfer. Els dies passen lents com si el temps s'hagués aturat en aquell moment en què et vas enlaire sense dir-nos adeu. I no entenc res, però estaré bé. I sóc aquí, sembla irreal, però està passant. Perquè no hi ha un amor tan ple d'aprenentatges com el de germà, germà. Felicitat. Estimat germà, cuida'ns des d'allà. Mai no deixaré d'enyorar-te. Estimat germà, t'escric una cançó que serà eterna mentre duri. Les teves nenes no t'obliden.
Yesterday all my troubles seem so far away. Now it looks as though they're here to stay. Oh, I believe in yesterday. Suddenly I'm not half the man I used to be. There's a shadow hanging over me. Oh, yesterday came suddenly. Yesterday, love was such an easy game to play. I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday. Why she had to go, I don't know. She wouldn't say. I said something wrong, now I long for yesterday. Yesterday, love was such an easy game to play. I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday.
Esta es la historia de un sábado, de no importa qué mes, y de un hombre sentado al piano, de no importa qué viejo café.
Cada vez que el espejo de la pared te devuelve más joven la piel, se le encienden los ojos y su niñez viene a tocar junto a él. Alas cortar y en la jaula metida la vida se le iba y quiso sus fuerzas probar. Empapada en alcohol y una voz que le dice: pareces cansado y aún no ha salido ni el sol.